Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que l'arengada que ens mengem els catalans no s'ha de confondre amb l'areng nòrdic, que els biòlegs l'anomenen Cloepa arengus i viu a les aigües fredes del nord de l'oceà Atlàntic? L'arengada que trobem a les peixateries i bacallaneries és una sardina grossa, assecada i prensada, servida en una caixa entremig de papers de cel·lulosa. El principal productor d'arengades és la població andalusa d'Illa Cristina, que va ser fundada vora l'any 1755 per pescadors i comerciants del món de la pesca salada catalans, molts originaris de Sitges, diuen. Es conserven bé, ja que les sardines arengades tenen ja el procés de conservació fet. Primer salades, assecades i després prensades. També les podeu trobar, sardines d'una vida més petita, fetes amb mitja conserva, que es guarden menys dies.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què, teniu gana? Clar, esmorzeu poquet i després, a l'hora de dinar, tots són presses. No patiu, no patiu, que el nostre pica-pica us el servirem ben ràpid. Mireu, va, primer de tot, des del celler, de l'Empordà, de l'Olivar d'en Jan, en Jordi Esteve, ja el tenim a punt. Ja veurem, ja veurem. El tuit de l'Imma Puigcorbé, la nostra pagesa i veterinària. També un nou formatge. Vinga, va, molta cuina formatgera. També tenim una miqueta de Bocato di Cardinale. També us posarem una cassoleta. No sé si us la posarem al principi o al final del pica-pica. I un nou restaurant a la Gui Virgínies. I el reportatge, ei, atenció, atenció, que em sembla que avui us tocarà la fibra. Les terroeles ja la tenim a punt aquí, a la banda freda de la cuina, d'aquí de Catalunya Ràdio, de la Fonda, perquè ens està ultimant les postres. I la cita final avui serà tan dolça com una coca de pinyons. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tornem a tenir a la Somoia una dona de l'astronomia que ens porta una dona de la gastronomia. I avui ens portes una dona que crec que és la més... Bueno, no la més fotografiada, sinó la que més fotos fa, oi, Suo?
Exactament. Avui parlarem de la Becky Lawton.
La Becky Lawton, quina gran professional i quantes fotos gastronòmiques porta a les seves esquenes.
És veritat, és una altra dona en la gastronomia, perquè bueno, les seves fotos són precioses i molt, molt reconegudes. Bueno, jo et diré una cosa, i és que la Becky va començar la carrera a Londres com a encarregada d'un estudi de fotografia. Posteriorment, es va convertir en fotògrafa independent, abans de mudar-se a Barcelona, on és coneguda per la seva fotografia culinària. La Becky és especialista en bodegons culinaris creatius. Apassionada per la seva feina, la Becky té més de 25 anys d'experiència i ha treballat amb chefs i figures culinàries altament conegudes. L'estudi professional de la Becky es troba al centre de Barcelona, ciutat on viu des de fa més de 20 anys, però sempre ha estat disposada per fer la maleta i viatjar on la portin. La Becky i el seu equip treballen de manera propera amb els clients, que capta l'essència i les seves necessitats. A la Becky li apassiona tot lo culinari. Té contacte amb tots els àmbits de la indústria culinària. La plataforma Delicus reuneix professionals culinaris afins i, a més de treballar visual, la Becky està disponible per cursos, tallers, ponències, classes i conferències, sobretot de fotografia culinària.
Un dia la portarem a la Becky perquè segurament que ens explicarà moltes coses. Ara que estem tots amb el món aquest del TikTok, de l'Instagram, i ella, jo només m'agradaria preguntar-li a la Becky quan veu segons quines fotos, veu quins vídeos fem, i m'incloc jo mateix, ella deu pensar, mare de Déu, senyor, com s'ha deteriorat la nostra professió, no?
Total, és que Instagram va començar com un munt de fotografies meravelloses, bueno, algunes no tant, però la majoria eren fotografies increïbles, i en la gastronomia igual. I ara, bueno, ara tot el que està de moda és el més fàcil, el més visual, però molt ràpid, no de molta qualitat, però, bueno, si les receptes tenen tres ingredients, i si són dos, millor. Jo crec que a ella això no li agradarà molt.
Su, moltíssimes gràcies per portar-nos avui el personatge de la Becky Lawton.
Gràcies a tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Quan estàs cada dia entre animals, hi ha situacions que et fan entendre que els animals es regeixen per la llei de la supervivència. El cabrit no seu i el tossa. Ella només procurarà que la seva cria pugui sana i forta. L'altre és un estorb i no el deixaria mamar per res del món.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Ramon Panís, xef executiu del restaurant d'Arbaza de Barcelona. Bon dia.
Bon dia. Com estàs, Pep?
Per esmorzar, dolç o salat?
Doncs jo sóc més de salat. Jo un bon entrepà de fuet amb bri i pa amb tomàquet no me'l treu ningú.
Del mar?
Al turbot.
A la brasa, al forn?
A la brasa. Sí, sí, sempre a la brasa.
Un bon raig d'oli d'oliva, eh?
Raig d'oli d'oliva, una mica d'all i una mica de vinagre.
I de la terra?
De la terra, un bon tomàquet, en temporada. Un bon tomàquet, ben cru, amb una mica d'oli, sal, pebre i cap a dintre.
I fora de temporada?
Fora de temporada, de la terra, podem travar les pastanagues, el bròcoli a la brasa.
Sembla que ets el primer que diu les pastanagues, tu. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Doncs sopar no sopo molt, perquè sopem al restaurant ben d'hora, però quan arribo a casa, un bon iogurt amb una mica de mel de romaní, no me'l treu ningú.
Quina, hosti, tu, que bo. Un vici culinari que puguis explicar.
Doncs el meu vici culinari és menjar-me les llonganisses de dues en dues.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Abans ho era molt saludable, ara això ja ho has trencat, eh? Un sabor o aroma de la teva infància?
El peix, sens dubte. L'olor a peix fresc.
Això per qui ve? Per la vessant de la mare de Jaén o per la vessant del pare de la Barceloneta? Perquè Jaén de mar no n'hi ha.
Jaén de mar no hi ha gaire. No, és per mon pare. Tota la família de peixaters és un aroma que identifico i m'agrada molt.
Quin utensili tens a la cuina que no puguis estar sense ell?
Doncs les pinces i el retolador, el marcador.
Quan no treballes, vas a dinar a...?
Vaig a dinar on estigui obert, perquè els diumenges i els dilluns normalment està tot tancat.
Tot i que aquí a la Darbaza teniu obert tots els dies.
Aquí, de moment, obrim 365 dies a l'any.
Quin és el teu bocato di cardinale?
Doncs a mi m'agrada molt els lloms de vaca que tenim aquí al restaurant, treure-li la tapa i fer una petita llesca i marcar-la a la braseta amb una mica de sal Maldon. És una passada.
Un producte que no suportis?
Doncs les bledes i la coliflor bullida.
Però amb aquest llom de vaca, aquest greix que dius aquí, segur que fins i tot una bleda i queda bona.
Però a la brasa.
Per acabar, va, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa, sense dubte.
Ramon Panés, moltíssimes gràcies.
A tu, Pep, un plaer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment. Xip, 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 xip.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment de posar la cassola al foc. Atenció, perquè arriba el mestre Quim Comanent. Bon dia.
Bon dia, Pep. Perfecte, molt bé.
Sí?
Content de ser aquí.
Content, no? Sí. Jo també, que hi siguis. què farem avui?
Uns macarrons.
Oh, que bons. Però què, macarrons de nens petits o macarrons de nens grans com nosaltres?
De grans.
De grans, no?
Però per petits també se'ls poden menjar bé.
Doncs va, com ho farem, sí, això? A veure.
Per fer uns macarrons ben ràpid i perfecte, no? Agafaríem una mica de carn picada.
Què fas aquí? Barrejat?
De porc o vedella, aquí ja depèn cada un, no? A mi sempre m'agrada una mica més de porc perquè és una mica més gustosa, no? Però bé, es pot barrejar, no? O sigui, agafem la cassola, el bon oli,
verge extra...
Sí, això sempre, i després ja hi posem la carn, l'hem d'enrossir ben torradeta. La carn per macarrons jo sempre prefereixo més agafar que sigui una carn acabada de picar i no fer servir carns, en el cas nostre no és així, no? Però no fer servir carns preparades, que a vegades si anem a comprar, doncs que hi ha llocs que venen la carn preparada, o sigui, per fer els macarrons és millor res. Un tros de magre, de porc, picat, tal qual, i a la cassola, no?
Una cosa, i per exemple, si agafem, comprem botifarres, eh? Allò llangoniceta que diem a la garrotxa,
sí,
li traiem el budell i fotem la botifarra esmicolada, com si féssim botifarra esparracada, anirien bé també. L'únic és que, clar, queda una mica més allò, no, apalmassat,
sí,
i hem,
sí,
de...
Sí, pot anar bé, però costa molt que quedi destriada.
Clar,
o sigui, la carn,
clar,
un cop és barrejada, que l'hem pastat, doncs queda molt lligada i costa molt poder-ho separar, no? I com a tal, és molt millor una carn picada tal qual, i queda perfecte. Després és molt més fàcil de fer la cocció, no?
Molt bé, doncs agafem aquesta carn picada, salpebrada, que l'estem enrossint aquí a la cassola amb un barreig d'oli d'oliva verge extra, i una vegada, sí, tenim la carn ben cuiteta, què?
Un cop tenim la carn cuita ja és ràpid. Mentre anem preparant la carn, o sigui, ja pràcticament podem tenir l'olla al costat, que vagi arrencant el bull per posar-hi els macarrons que vagin bullint, no? Que facin la cocció. Perquè després, un cop tenim ja la carn preparada, només hem de fer que afegir-hi el sofregit de ceba.
I tomata també, no?
La tomata, en aquest cas hi ha d'haver molta més tomata que no pas ceba.
Què faríem aquí, 50-50?
No, si fem 50-50, com a mínim 150.
Sí?
Sí, quasi triplicat.
Triplicat, molt bé.
Perquè si no, després, o sigui, és molt fort de ceba.
No. O sigui, hem de posar-hi més tomata que ceba.
Molt més.
Molta,
sí, sí,
més.
Que
perfecte.
Que amb altres guisats, doncs, hi posem més ceba i molt poca tomata.
Perfecte. Per tant, les carns, el sofregit de ceba amb molta tomata, molt,
sí,
bé.
Sí, sí. I després ja pràcticament, si tenim els macarrons cuits, ja els passem per l'escorridora i ja els tirem en la mateixa cassola que hem estat enrossint la carn, i res, fer la barreja i ja tenim els macarrons fets. O sigui, és un plat molt ràpid. Si tens el sofregit fet, pràcticament és el temps de cocció dels macarrons, i és un producte que pràcticament a la cassola, si ja tens el sofregit preparat i tot, amb dos estris, la cassola i l'olla, tens un plat a taula a punt.
Jo sóc molt fan, jo no sé tu, per exemple, però jo el macarrons sóc molt fan de coure els macarrons dins de tot això, és a dir, fer les carns, inclús, per exemple, afegir-hi algun bolet, afegir-hi el sofregit, afegir-hi el brou, i quan tot això arrenca el bull, tirar-hi els macarrons, és a dir, aprofitar que la cocció dels macarrons també allibera aquesta mica de midó que puguin tenir els macarrons per quadrar, no? I agafar, doncs, quatre parts de brou per la part de macarrons que hi ha, llavors et queda, sí, aquella cassola amb aquells macarrons tots integrats.
Sí, sí, és clar, de fet queda molt millor, perquè tot el gust de la pasta no es queda a l'aigua que la llancem, i en aquest cas seria com si el mateix procés de fer un arròs o de fer una fideuà, és el mateix, tot el gust queda en la cassola.
Quim,
és una altra opció.
La qüestió, macarró llis, macarró ratllat, tu de què ets?
Jo sempre faig servir el llis.
El llis, mira, jo el ratllat, veus? Aquí no ens entendríem pas.
Tots són bons.
Això, i això sí, no? un bon formatge per gratinar aquesta cassola de macarrons.
Sí. Jo a vegades l'acompanyo amb allioli.
Amb allioli?
Sí.
Home, bé, allioli negat.
Sí.
Que bons, que
en
bons.
En el plat, després li tiro i queda boníssim.
Mira, doncs veus, aquest cap de setmana ho tastarem, això del macarrons amb,
molt bé,
amb allioli negat.
Ja em diràs.
Quim, moltes gràcies.
Vinga, a reveure.
Vinga.
Apa, adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I vinga, va, ràpidament, que anem a la Guia Virgínies, perquè avui tenim en Jordi Ávila, que ens porta un nou restaurant. Jordi, com anem?
Doncs molt bé, Pep, aquests dies estic viatjant força i realment avui et porto un restaurant que a mi m'ha sorprès. Saps allò que quan estàs viatjant, que se te fa l'hora de parar a dinar i has de parar a dinar i al proper poble pararé?
I on parem?
Doncs parem a Bellver de Cerdanya.
Home, bones llonganisses i bons patès de Can Jaume, eh?
Molt bones llonganisses, molt bons patès. I jo vaig parar sense conèixer gaire Bellver de Cerdanya, en el sentit que sempre sí que coneixia el lloc, però no havia parat mai a fer parada i fonda, com he parat a fer ara, i he parat a Cal Jou.
Cal Jou. I què hi mengem aquí?
A Cal Jou hi mengem cuina casolana, però és la cuina casolana de tant pots trobar-t'hi els jubilats, pots trobar-t'hi a l'empresari de torn o als treballadors de torn. Jo he parat a fer un menú i crec que era interessant que entrés a la Guia Virgínia perquè em va sorprendre tant la qualitat del menú com el servei. Aquestes coses que moltes vegades obviem o no recordem, no? El servei de la mestressa de la casa, que no sé el nom, o sigui que si ens escolta que hem parat i ens ha agradat molt, realment el faig entrar a la Guia Virgínia sense tenir gaires coneixements de qui hi ha al darrere d'aquest local, però gastronòmicament va ser una meravella, perquè, mira, van compartir plats, el famós trinxat de la Cerdanya, fantàstic. Després vam afegir uns pèsols guisadets. Després vam afegir una cassoleta de mandonguilles, però són cassoletes de terrissa i tot ser un lloc de menú, la mestressa de la casa et deixa la cassoleta però et serveix el teu plat i et deixa la cassoleta perquè tu després continues menjant. Saps allò com si fos la mama o la iaia que t'està cuidant, nen, has de menjar? Doncs vindria a ser això.
Bueno, a tu i a mi això ja no ens ho diuen gaire. Ens diuen, te'n posaré poquet i sí que es repeteix, eh?
Una mica seria això, Pep. Poder va ser per aquí i jo m'ho vaig agafar per l'altre costat, eh? No, però va, és això, no? Aquesta cuina catalana tan ben mimada, tan ben tractada, ho han fet bé cuina i el servei, en aquest cas, com tracten i mimen el client, és una meravella. I realment, reivindicar aquests llocs, no?, que moltes vegades parem sense fixar-nos i descobrim llocs, verdaders temples de la gastronomia catalana.
A mi m'agrada aquests llocs com aquest que dius a Cal Jou de Bellver de Cerdanya, perquè és d'aquells llocs que, i depèn de com, hi pots menjar-hi per 13, 14 o 15 euros, i depèn de com t'animes una mica i coi, has d'agafar un bitllet d'aquests marrons. Però clar, és que dius, hòstia, és que era bo, eh?
Clar, i vas afegint plats, i després hi ha plats, Pep, que en molts llocs ja els han deixat de fer. Les tripetes de xai, per exemple, ja no es cuinen. Després, home, Bellver de la Cerdanya, estan en un lloc privilegiat per tenir aquestes carns, d'aquestes vedelles que pasturen i que mengen molt i molt bé, i aquestes vedelles joves, a vegades no cal que sigui un animal de gaires anys, que moltes vegades estem amb la vaca vieja madurada, que això ens ho estan gravant a foc a tots plegats. Ostres, reivindicar una mica la carn també que tenim al nostre Pirineu, és fantàstic, inclús la carn de poltre, que també és una meravella, i en aquesta part de la Cerdanya són coneixedors i la valoren i la continuen consumint.
Doncs entra a la Guia Virgínies, al restaurant Cal Jou, de Bellver de Cerdanya. Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres, Pep.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I a la ruta formatgera d'avui ens anem cap a Sallent, perquè allà hi trobem... Què hi trobem? Home, doncs la torre. Què tal, Miquel? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com va? Per aquí fa calor o no aquest estiu?
Calor.
Sí, eh?
Jo no te la treu ningú de sobre.
Sí, sí. I tant que sí.
Estem a l'estiu, clar.
Escolta, busco alguna cosa làctica que ens vagi bé, que lligui bé amb el cogombre. Què tindríem?
Home, pensa en el iogurt.
Ah, bé, 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 bé. Home, iogurt, escolta, el iogurt molta gent el menja de postres, però és un bon aliat, diguem-ne, és una bona salsa per fer plats freds ara a l'estiu, que refresquen, eh?
Sí, 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 segur.
Com feu el iogurt? Què feu vosaltres?
Bueno, és amb llet de vaca, bueno, de vaca de la nostra granja, i bueno, el fermentem i fem el cultiu de iogurt durant, bueno, les 5 hores que dura.
Té 5 horetes i posar-hi aquests bitxos, aquestes bactèries que van tan bé per l'intestí, eh?
Sí, 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 els ferments, el lactobacil, bueno, els que hi ha...
Sí, el volcàricus, l'estreptococcus termòfilus, bueno, n'hi ha una bona colla. Clar, hi ha una cosa important en tot això, que el fet de que vosaltres teniu la pròpia explotació de vaques, la llet aquí és de primeríssima qualitat amb tot això.
Sí, és l'avantatge de tenir, bueno, que sempre mengen el mateix les vaques i, per tant, la llet sempre surt exactament igual, per tant. El iogurt sempre és igual, sí, sí.
S'anava a dir, i també una bona manera, diguem-la, de donar-li valor a la llet, no? Perquè aquests últims mesos que se n'està parlant molt als mitjans de comunicació, de la llet, com a mínim, vosaltres la transformeu.
Nosaltres la transformem, sí. Uh-huh.
Una cosa important amb tot això, tu t'agrada el cogombre?
El cogombre és espectacular.
Doncs escolta, farem una amanideta de cogombre, que ja veuràs com l'amanim. Tu, ara quan fem el programa, en Dani ja es posarà el davantal, començarem a pelar el cogombre i farem la recepta, i la penjarem a les xarxes socials, a l'Instagram de La Fonda i d'Acrefa, i a veure si aquest vespre et marques una bona amanideta de cogombre amb el iogurt de casa.
Ostres, sí. Amb el refrescant que deu ser.
Tant. Miquel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I avui caminant per l'Empordà, perquè, home, doncs la persona que avui volem anar a buscar, mira, és un d'aquesta gent, diguem-ne, de la gran ciutat, no?, de Barcelona, que ha trobat en l'Empordà el seu record per passar-hi, diguem-ne, la seva gran part de vida que li queda. De fet, és una persona especialitzada en el món musulmà, és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Blanquerna i també és fundador de Barcelona Halal Services. Estem parlant d'en Javier Albarracín. Javier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com va això per aquí a l'Empordà?
Doncs la veritat és que encantat. És una aposta vital que hem fet jo i la meva dona, Agata Albero, i estem molt contents i no mirem per retrovisor.
Les societats actuals es caracteritzen creixentment per la diversitat ètnica i religiosa i les ciutats, principals ciutats d'Europa, tenen en la gestió del cosmopolitisme un dels seus principals reptes, ara i de cara al futur. Aquesta diversitat és fruit d'un passat colonial europeu, però també de la inevitabilitat del percebre Europa com una terra de millora, d'acollida i de prosperitat. I hem d'assumir que aquesta percepció no es canviarà en un futur previsible. A casa nostra, i fruit de condicionants geogràfics, aquesta diversitat social té una marcada component musulmana. Javier, clar, nosaltres fa 30-40 anys veies a vegades una persona que venia al poble i que era de fora, no? I deies, mira, ha arribat una família nova, no? Avui en dia això, diguem-ne, a la gran majoria de pobles de Catalunya ja és una cosa, diguem-ne, completament a l'ordre del dia. És a dir, aquesta diguem-ne, Catalunya cosmopolita, sobretot a les grans ciutats, però també als pobles, no? I el món musulmà és un poble que el tenim aquí de fa molt de temps i que, a més, ens aporta, diguem-ne, moltes coses que aquí no teníem.
Exactament. Aviam, i això sí ho podem fer extensible a la resta d'Europa, les societats inevitablement tendiran a ser cada vegada més cosmopolites, fruit de les migracions, però també fruit del creixement demogràfic propi de la gent que ja hi viu aquí, havent estat migrants cap aquí. I per on estem, inevitablement, el primer cercle, diguem-ne, que està a prop geogràficament és musulmà, i molt musulmà. Estic parlant nord d'Àfrica, Orient Mitjà, inclús l'Àfrica subsahariana, perquè aquí, per exemple, a Catalunya tenim unes comunitats senegaleses, gambianes, molt, molt potents, però que també són d'un referent religiós i cultural musulmà. Per tant, la diversitat és un dels grans reptes de les societats, especialment urbanes, però les societats actuals europees, en aquest cas, i en aquest cas, en el nostre cas, el factor musulmà és un dels grans presents en aquesta diversitat.
Això que jo estava dient, ho vas escriure fa un parell de mesos en el Setmanari d'Empordà, i clar, un arriba a pensar, clar, i de fet nosaltres, diguem-ne, els que venim, diguem-ne, d'una tradició catòlica, cristiana, veiem de que la religió i la gastronomia, o la religió i la cuina, o l'alimentació, van de la mà, no? I la cuina halal i, diguem-ne, la cultura àrab i la cultura musulmana també, no? I és una cosa que, per exemple, per molts segurament poden pensar que la tenen molt llunyana, i no és tan llunyana com ens pensem.
En absolut. Es dona la paradoxa que el factor, el fet de demanar que la gastronomia i els productes d'alimentació siguin halal, ha sigut cada vegada més evident conforme la població musulmana ha emigrat i, per tant, ha anat a països on ja no podien assumir que, per defecte, tot el que existia es consumia i era respectuós amb el seu fet musulmà. Clar, quan la gent vivia al Marroc, donava per descomptat que el que es produïa ja no portava porc, estava sacrificat al ripte del ritual halal, però clar, quan comencen a venir a França, a Itàlia, a Espanya, veuen que no, i per tant és quan comencen a demanar realment que sigui halal. I això va molt lligat, evidentment té un origen religiós, però ha anat evolucionant molt cap a un origen, perdó, cap a una derivada molt més identitària, molt més cultural, buscant punts en comú amb la diàspora, amb els emigrants marroquins, els emigrants musulmans, que no pas amb l'origen, tot i que és religiós, però ja no tant del purisme religiós, sinó un fet, diguem-ne, un tret que els faci sensació de comunitat.
Clar, perquè aquí hi ha una cosa, per exemple, quan parlem de halal o parlem de musulmà, moltes vegades la gent pensa, sí, mira, la part, diguem-ne, de l'Àfrica i una miqueta la part, diguem-ne, la gran part de l'Orient Mitjà, però hi ha molts altres llocs del món que també, diguem-ne, hi ha, diguem-ne, la cultura i la religió musulmana, i que, en canvi, nosaltres a vegades no hi pensem. Per exemple, a la Índia també hi ha... Com està, diguem-ne, en el món delimitat, diguem-ne, la religió halal i després a Catalunya?
Aviam, en el món, en aquests moments, deu haver entorn a 1.900 milions de musulmans, d'acord? És una de les religions o els referents religiosos culturals que més creix del món. De fet, el 2030 serà el més referent del món. Hi haurà entorn a 2.200 milions de musulmans el 2030, això és demà passat, que representaran més del 26% de la població mundial. Per tant, serà més que l'hinduisme o el cristianisme o de més. I sí, hi ha diferents focus molt potents demogràficament parlant. Estem parlant, per exemple, del sud-est asiàtic. Indonèsia, Malàsia, Singapur, Tailàndia, Filipines, d'acord? Després, evidentment, tenim països com Bangladesh o Pakistan, que són centenars de milions de musulmans. Com bé deies, la Índia, entorn a un 20% de la població índia és musulmana, per tant, 200 i pico milions d'habitants. Per tant, realment és una societat, no diré una societat, perquè són moltíssimes, i això és molt important tenir un clar, l'absoluta heterogeneïtat del fet musulmà. El fet musulmà és un fet religiós, però no té res a veure un senyor de Dakar, de Senegal, amb un senyor de Filipines. La diversitat és brutal. I també crec que val la pena tenir en compte de cara a Europa. És a dir, a Europa, en aquest fet que comentàvem abans de la diversitat i l'impacte de l'islam, països com Anglaterra, per exemple, triplicaran la seva població musulmana en els propers 20 anys, arribant a ser més de 10 milions d'habitants, per exemple. L'alcalde de Londres és musulmà. L'alcalde de Rotterdam és musulmà d'origen marroquí. Per tant, estem davant d'un fet que, inevitablement, cada 10 anys, un 1% més de la població europea, no de la Unió Europea, europea, per tant també està Albània, els Balcans, però cada 10 anys un 1% més de la població europea és musulmana.
De fet, a Espanya hi ha més de 2 milions de persones que tenen com a referent cultural i religiós l'Islam, a Catalunya representa més de 600.000 persones?
Correcte. De fet, els paràmetres a Catalunya, en tant percent de la població, són similars a les societats més cosmopolites europees. És a dir, així com en el cas de l'Estat, la proporció és molt més baixa, estaria entorn al 2,5%, 3% i poc, en el cas de Catalunya estarien paràmetres tipus França, Alemanya o Bèlgica, que ja tenen una molt més consolidada comunitat musulmana.
Avui parlem des de l'Empordà amb en Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna i també fundador de Barcelona Halal Services. Clar, veient que hi ha tanta gent, diguem-ne, que té aquestes connotacions alimentàries per la seva religió, un pensa, caram, escolta'm, posem-nos aquí, perquè clar, jo quan vaig estudiar, a mi no em van ensenyar cuina halal, no? Algun plat de cuina marroquí, no? Que llavors dius, te'n vas a Egipte i dius, caram, aquest plat s'assembla molt, no? És a dir, sí que és veritat que si parlem de gastronomia, hi ha una colla de països que tenen, diguem-ne, receptes molt semblants, algunes d'elles, però cadascú té la seva cuina molt, molt dimensionada, no? Clar, ara, per exemple, que s'ha posat molt de moda això de dipejar, no? Allò d'untar alguna cosa amb algun puré, no? O la cuina vegana, per exemple, amb el hummus.
Sí.
Clar, tu que has estat segurament a la gran majoria de països musulmans del món, deus veure o deus haver vist moltes cuines diferents, no?
Absolutament, absolutament. És a dir, inclús països tan propers però tan complexes com el propi Marroc té diversitat. Un país com Turquia, que és enorme, té una enorme diversitat gastronòmica de productes, de formes de cuinar-los, dels elements més bàsics i de com obtenen altres productes. Però en aquest sentit és important dir que no hi ha cap gastronomia halal. Ja qualsevol gastronomia es pot fer halal. La cuina catalana pot ser halal. I, de fet, nosaltres hem fet show cookings, per exemple, en Barcelona Halal Services, on posàvem en evidència aquesta, no diré contradicció, però aquesta novetat, que la gent deia, ah, però no era un falafel, ah, però no era un shawarma, ah, però no era un... No, es pot fer qualsevol tipus de cuina. Bàsicament, s'ha de ser curós amb el tipus de producte i en l'elaboració, amb el procés d'elaboració dels plats que cuines. Per lo demés, qualsevol cuina del món pot ser-ho. I, evidentment, estem parlant d'un món que va des de Senegal fins a Indonèsia i des d'Europa, com deia abans, fins a Sud-àfrica.
Producte i tècnica. A veure, anem per això. Perquè, clar, abans ho deies, és a dir, la cuina halal no és, diguem-ne, agafem, deixem el porc i ja està, no? És a dir, els productes, quins són els productes que diguem-ne, el molt halal, diguem-ne, diu que sí, allò, vinga, va, els puc utilitzar, o l'han revés, diu, no, això no, no? El porc, diguem-ne, és el més fàcil. Però n'hi ha molts altres que no, no estan admesos, no?
Correcte. Aviam, el nucli dur, diguem-ne, que tothom coneix com a referencial del fet halal, al contrari seria el que no està permès, el que és il·lícit, que seria el haram, d'acord? El tema halal, per exemple, deixa absolutament fora el porc. Però tu saps també com jo que deixar fora el porc vol dir deixar centenars de subproductes i derivats. És a dir, hi han gominoles de nens, aquests ossets petits de gominola. Allò, hi ha gent que les fabrica halal. Vol dir que està utilitzant un tipus d'ingredient, de gelatina, que no és de porc. Per exemple, estem parlant de dotzenes i dotzenes de derivades. Després, a nivell càrnic, és halal els animals que han estat sacrificats seguint el ritual musulmà i, per tant, que han estat sacrificats en un escorxador, seguint un ritual concret per un musulmà, el matarif ha de ser musulmà d'una manera molt concreta. Tots aquests animals, que tot i ser el mateix animal, però que no han seguit aquest ritual, no són considerats.
Són haram.
Correcte. No es podrien menjar. Després, per tant, això descarta tot el que sigui carn de caça, per exemple. El porc senglar o les aus de caça, tot això ho descarta, perquè bàsicament no moren seguint el rite halal, d'acord? Després, l'altre tema, que també és molt clàssic, és re d'alcohol. Clar, re d'alcohol és molt fàcil pensar, doncs, no beuré o no posaré, però clar, després ja, depenent de la gastronomia, hi ha plats que porten un rajolinet que si d'anís, que si una mica de cervesa, que una miqueta... Tot això ha d'anar fora. Però inclús, per exemple, el vinagre mateix. És a dir, s'hauria de treballar amb vinagre de poma i no amb vinagre de raïm, per exemple.
Clar, però ara, precisament, això que dius tu, clar, per exemple, quan fas el vinagre, no, en aquest cas, vinagre de poma, també hi ha, diguem-ne, una fermentació que ara, mira, ara no, però no sé si fa una fermentació, diguem-ne, alcohòlica, aquest suc de poma, no? I que llavors s'allibera, diguem-ne, perquè el vinagre fa la làctica, no? Però són aquelles coses que moltes vegades no hi pensem i dius, ostres, clar, no? Les coses que hem de tenir en compte.
S'hauria,
no?
Correcte. Per exemple, també, evidentment, quan abans parlava del tema de l'alcohol, cada vegada hi ha més begudes que es diuen mocktails, que s'han posat molt de moda ara.
Mocktails,
que és beguda sense alcohol, d'acord? És a dir, còctels sense alcohol. O, per exemple, hi ha empreses que estan fent vin sense alcohol. Hi ha dues maneres de fer-ho. O bé, produeix el vi tal qual i al final desalcoholitzes l'alcohol que s'ha generat, o ja fas un procés diferent, innovador, en el que la producció acaba fent un vi, però que durant el procés no genera l'alcohol, de tal manera que no l'has de desalcoholitzar al final, no?
Sí, un vi desalcoholitzat és apte, diguem-ne, per la cuina halal.
Correcte, exacte. També t'haig de dir que també hi ha, diguem-ne, no diré una estigmatització, però sí una visió. És a dir, si tu veus una llauna de cervesa, si tu l'estàs veient, per molt que posi 00 o certificada halal, allò és cervesa. I, per tant, d'alguna manera, amb aquest tipus de consumidor no li acaba d'entrar. No, t'ho juro, és 00. Busca una alternativa com a ingredient o com a beguda, d'acord?
Clar. Clar, i a més, ara que parlaves d'això, no, que el món halal és molt, molt gran, clar, si jo et digués, bueno, doncs, i què es veu, no?, amb una menja halal, clar, tot depèn de si estem al Marroc o estem a Filipines, com deies tu, o estem a Israel, que, per cert, m'han dit que a Israel hi ha una comunitat russa molt important, que no sé si també aquesta comunitat és musulmana o no.
No, a Israel, gairebé per definició, malauradament, és bàsicament jueva. Dic malauradament el sentit d'obrir-ho més democràticament, però sí que és veritat que en aquest sentit els jueus que emigren a Israel les nacionalitats que emigren a Israel, russos, argentins, que hi ha moltíssims, doncs són, i emigren perquè és la llar dels jueus, d'acord? Tot i que allà hi ha una gran comunitat palestina, que la majoria és musulmana, però també n'hi ha de cristians. Llavors, en aquest sentit, també tenen una enorme diversitat. I aquí el que hi ha és el factor kosher, que seria el paral·lelisme del halal pel món musulmà al kosher pel món jueu. I hi ha moltes similituds, hi ha moltes similituds. També hi ha certes diferències, però tant un musulmà com un jueu que optin per aquest tipus de consums, si a la compra no veuen que hi ha el seu referent, preferirien optar per l'altre. És a dir, si un jueu veu que no hi ha una oferta kosher, agafarà halal, perquè és més propera al seu respecte. Hi ha diferències, és a dir, el vi kosher porta alcohol. El vi halal no n'hauria de portar per definició, però excepte alguns detalls aquí i allà, podrien d'alguna manera substituir-se en moments d'escassetat. Dir-te una cosa, de totes maneres, jo abans et comentava que hi ha 1.900 milions de musulmans al món. El fet halal és una opció personal. És a dir, hi ha gent que ho segueix i gent que no. Hi ha gent que és musulmana i no té per què estar seguint els preceptes del que es menja o el que es compra. Per tant, hi ha una part important, o els que decideixen fer-ho, hi ha una part significativa, que en algun moment del seu dia a dia, el fet de ser musulmà té un impacte a les seves pautes de consum, però no sistemàticament i en qualsevol cosa que facin. Per tant, és un fet que creix pel volum econòmic que representa, però que no vol dir que tothom, per el fet de que sigui musulmà, du a terme aquest tipus de consum.
Clar, és que ara em fas pensar que un, per exemple, com a cuiner, i ara que podríem dir aquesta globalització que tenim fa que, per exemple, hi hagin molts cuiners o cuineres catalans que se'n van a treballar, per exemple, a Dubai, no? O aquests llocs on avui en dia cada vegada hi ha més restaurants d'alta cuina, i no només de cuina, diguem-ne, del món àrab, sinó de cuina europea, no? Clar, m'has fet pensar molt en això que dius, ostres, es pot fer una cuina catalana halal, no? Sí, es pot fer una cuina francesa halal. L'únic és que hi ha productes que no pots utilitzar, o que, evidentment, com deies, han d'estar certificats amb aquest segell, no?, per dir-ho d'alguna manera, halal, no?
Sí, i a més hi ha un altre factor que està passant. Tu m'estàs parlant dels xefs, dels cuiners, dels experts professionals aquí que marxen fora. Però que també tenim aquí, i tu coneixes bé, és que cada vegada més, dintre de les cuines de restaurants, de càterings, d'hotels, cada vegada més hi ha xefs marroquins, xefs, curiosament, també bastants de Bangladesh, de Pakistan, que ells són musulmans i el seu referent és molt musulmà.
I indis, també.
I indis. I, però estan dintre de cuina. A vegades no són ni la cara visible o a vegades sí, però depèn. I el que ens estem trobant és que, clar, ells se senten còmodes com a responsable de cuina, treballant en productes que li són coherents per la seva forma de ser. Per tant, què està passant? Que quan han de fer coses amb carn, demanen carn halal. I, per tant, hi ha una part del consum, en aquest cas de carn halal, que està menjant-se, està consumint-se per no musulmans. No passa res, eh? No hi ha, és a dir, no és que de sobte entris en convulsió i et converteixis a l'islam en els postres. És a dir, no passa res de res. És apte per tothom. L'únic que, en aquest cas, és, per tant, coherent amb qui ho està cuinant i, per altra parada més, pot arribar a tot tipus de consumidor. Mentre que, si no ho és, hi ha cada vegada més gent que pregunta «I això és halal?».
Clar, hi ha una cosa important amb això que deies, i és que, per exemple, els animals han d'estar sacrificats segons els ritus halal, amb els peixos, amb el món del mar. Com funciona això? Perquè, clar, el món del mar sí que no el tenim controlat, no?
Correcte,
això?
Correcte. Aviam, hi ha coses que, d'alguna manera, per defecte, són halal. I, per tant, el ser-ho no fa falta certificar-los. Per exemple, la fruita, la verdura... són halal.
Aquí, no hi ha cap restricció de fruit i verdura?
No, correcte, són per definició halal, perquè des del punt de vista d'origen religiós, Déu l'ha posat aquí per algun motiu. Per tant, no fa falta que hi hagi cap mena de procés que el faci, diguem-ne, digne, que el faci pertinent i possible. Per tant, la fruita, la verdura, i en aquest cas també, per exemple, el peix, és halal. Per definició, què passa? Quan es comença a sofisticar l'oferta de peix, és a dir, el peix de piscifactoria, aquí sí que s'ha d'anar amb cura. El peix de piscifactoria sí que s'ha de certificar halal. Per què? Perquè no tens gens clar què és el que se li ha donat de menjar, per exemple. Perquè pot haver tingut traces de porc en el que se li posa el pinso o se li han donat restes d'animals que no han estat sacrificats. I, per tant, el peix que és de piscifactoria, aquest sí que requereix, i que cada vegada és més, sí que requereix la certificació. El que és del mar, del riu, per defecte, no.
I el marisc, què tal? Els marisc, agrada als musulmans?
La mateixa dinàmica, és a dir, el que serien gambes, el que serien la mateixa dinàmica. A no ser amb l'excepció dels peixos, i a vegades també aquí nosaltres juguem el risc aquest que cadascú fa el que vol, els peixos que poden ser verinosos, els peixos que poden ser nocius per la salut, el peix gat o d'altres, aquests no, serien haram. Per què? Perquè tenen el potencial de ser no beneficiosos pel consum humà. Després te'l menjaràs o no te'l menjaràs, però aquest sí que seria haram.
Una tertúlia fantàstica per conèixer una miqueta més. Moltes vegades abans dèiem ui, aquella família que ha vingut, no? I ara diguem-ne allò fantàsticament el meu veí, no? Mira, fa molt poquet, molt pocs mesos, em van convidar a una festa i em va agradar molt precisament perquè, clar, era la festa, diguem-ne, del final del Ramadà.
L'iftar.
I dius, ostres, que bonic aquesta tradició que tenen, no? I que a vegades per persones que som d'aquí, tan desconeguda, no? Si coneixéssim més,
sí,
segurament no hi hauria tant de prejudicis al món, no?
Exacte, exacte. Aviam, jo sóc un gran defensor d'utilitzar la gastronomia per tendir ponts entre diferents referents culturals. Per exemple, claríssimament, el que dèiem abans, gastronomia catalana adaptada a la diversitat. Sigui kosher, sigui halal, perfecte. I aquest esforç s'ha de fer per les dues bandes. Això és molt important que quedi clar. És a dir, aquest esforç s'ha de fer per les dues comunitats de tendir ponts. I a través de la gastronomia és una manera on tothom se sent còmode, perquè tothom se sent orgullós del que ha après de la seva mare, a casa, al seu país, al seu producte, i, per tant, vol explicar-ho. I aquí és molt fàcil trobar punts en comú de celebrar la diversitat a partir de amb una empresa, amb una escola, on sigui, ei, que cadascú porti un plat seu, l'expliqui, el doni a tastar els altres, i amb això generes dinàmiques doncs, que són de molt plaer en aquest sentit. No? I jo crec que s'ha de tenir en compte perquè, a més, ciutats com Barcelona o Girona, que comentàvem abans, són ciutats que cada vegada també atrauen més cosmopolitisme turístic. Cada vegada hi ha més turistes que venen de països com pot ser França mateix, que hi ha una comunitat musulmana important. Jo m'estic trobant casos en què ens demanen si podem ajudar-los a tenir algun tipus de servei que sigui halal, perquè són turistes o ciclistes, que en el cas de Girona venen moltíssim, o jugadors de golf britànics, però que són musulmans. I, per tant, les ciutats que volen ser capaces de ser un atractiu turístic han de ser capaces de tenir aquesta oferta adaptada a la creixent diversitat. I això també passa per tenir una oferta halal o kosher o vegana o el que et demani el senyor de Bollywood.
Clar, una cosa és, com dèiem, això, no?, que el producte sigui halal. L'altra és les tècniques, no?, la manera de cuinar aquests productes que ens parlaves abans. Què és el que és halal o està permès dins la cultura halal o què és haram?
Correcte. Aviam, el que hauria de ser, el que hauria de ser per... Ja tenim els ingredients, que hem de buscar que siguin certificats o que no siguin certificables, sinó que són permissius. I el que s'hauria de fer és tenir, portat a l'extrem, una cuina o uns estris de cuines que siguin només dedicats a l'elaboració dels plats halal. És a dir, tot un joc de ganivets, tot un joc de fustes de tall, tot un joc d'una nevera, un congelador, perquè, clar, el que no tindria gaire sentit és, molt bé, tota aquesta carn és halal,
i la barregem amb la carn que no és.
I la foto dintre d'un lloc on a sota està el porc o el pernil salat o el que sigui. Llavors, hi ha una gran incoherència. Llavors, en aquest sentit, sí que hauries de tenir clarament distingits i donar el servei. Hi ha molta gent, molts restaurants, molts caterings que estan fent serveis halal, Muslim friendly, però que demanen que m'avisis amb antelació. I llavors jo dedicaré, poliré molt bé el pernil, el ganivet del pernil, o el que sigui, i me'ls guardaré. I durant aquell servei només utilitzaré aquells. Els altres seran per als altres serveis, però ben separat, com dues línies de producció ben separades, que és a qui fabrica industrialment el que se li demana, que tinguin línies de producció ben clarament separades.
Clar, és que ara em fas pensar en una cosa, Javier, que clar, penses, ostres, si a la península Ibèrica, a Espanya, deies, 2 milions de persones, a Catalunya, 600.000 persones, i només estem parlant de, diguem-ne, del mercat català, dius, caram, una persona, sigui un restaurant o sigui una empresa que fabrica, diguem-ne, fabricar halal, des d'un punt de vista, diguem-ne, d'empresa, de negoci, és important, això? Vull dir, suposo que hi ha molta gent avui en dia, amb aquesta globalització mundial que tenim, que ho té en compte.
Aviam, estem en un moment històric on les identitats juguen cada vegada un paper més important a les pautes de consum individuals i les col·lectives. És a dir, fins fa 10-15 anys, el fet de ser xinès era un tema, bueno, tu hi vas anar allà, ara si vols anar a vendre producte d'alimentació, el que sigui, t'has d'adaptar molt clarament al que vol el mercat xinès. Igual a Indonèsia, igual a Aràbia Saudita, fa 10-15 anys, no, tu hi anaves i punt, d'acord? I això també està passant aquí. Els turistes que venen cada vegada demanen més respecte per la seva forma de ser a restaurants, a càterings, a serveis varis. I, per tant, això també és important tenir-ho molt en compte.
Va, parlàvem de les begudes i, clar, per exemple, al Marroc ho tenim molt clar, no?, perquè es pren molt el te amb els àpats, però, no sé, per exemple, els turcs també prenen te o tenen...
Els turcs també prenen molt de te, però també el cafè turc, que és un cafè realment has d'estar preparat o tenir el bany a prop, perquè realment un cafè dens és aquell que quan acabes el cafè inclús et poden llegir al fons del cafè i fer-te una projecció de què et passarà,
Sí, però et fots un estufadet d'aquests de carn amb verduretes i així, i veus un cafè... No és gaire gastronòmic, no?
No, però és veritat que, diguem-ne, la manera de ser hospitalaris d'ells, en general, del món musulmà en general, és igual als turcs, els iranis, els àrabs, és oferir-te molt, molt, a través de la gastronomia, insisteixo, i això és un fet que hem de tenir en compte, és on ells veuen que és una manera de ser molt amable amb el que ha vingut, i per tant t'ofereixen fruita, t'ofereixen fruits secs, té que fer a través de la gastronomia construir un entorn de bon rotllo, de que vull fer-te sentir còmode venint a casa meva.
Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna i també membre fundador de Barcelona Halal Services. Moltes gràcies per posar-nos aquesta llum, diguem-ne, en la cultura halal, en aquesta no gastronomia, com has dit tu, sinó que qualsevol cuina pot ser halal. I jo no sé, jo avui no he vingut amb ganes de cuinar. No sé si... Jo he vist allà una cassoleta de cuscús que jo no sé si la compartirem o no.
Esperem que sí, perquè el que et deia es tracta de, a través de la gastronomia, anar creant complicitats.
Javier, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i un plaer.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I acabem el programa, acabem amb què? Amb la cuina dolça de les Rueles. Esther, què tal, com estem?
Molt bé, Pep.
Sí, escolta, divendres una altra vegada.
Ja ve el cap de setmana.
Clar, bueno, què toca avui? A veure, va.
A veure, Pep, saps el que és la baklava?
Home, mira, em torna boig la baklava,
A mi també.
Sí, a mi també. Sí, sí.
Mira, doncs avui farem una versió ben ràpida, vale?
A veure, com ho farem, això?
Mira, agafaràs festucs i els trinxaràs una mica, sí?
Molt bé, bé.
Els mescles amb una mica de mel, al gust, eh?
Mel, fantàstic. Tinc una mel del Cap de Creus, que és fantàstic.
El Pep és el rei del producte.
Home, pistatxos de Lleida, mel del Cap de Creus. Què més?
Què més volem? Ara agafes la pasta filo, vale?
Sí.
I la pintes amb mantega fosa, vale?
Perfecte. Mantega d'allà dalt a l'Urgell i la Cerdanya.
Molt bé.
Fantàstic.
Mira, fiques en una safata de forn, vas alternant capes de pasta filo.
Filo.
Comença amb unes 5 capes de pasta filo, vale?
Uh-huh.
I després li fiques una capa de festuc picadet.
Vinga,
i vas alternant capes, eh?
Vinga. I la mel, també?
I la mel, també, un rajolinet de mel.
Fantàstic.
Vinga. Després, quan tens diverses capes, uh-huh, amb un ganivet fas unes marques per després poder-ho tallar
bé.
Vale? Ho fiques al forn a uns 160 graus fins que sigui ben daurat. I quan surti del forn, mira, ho regarem amb un almíbar fet amb tant per tant de sucre i aigua.
Allò, 100 grams de sucre, 100 grams
d'aigua.
Genial, vale. Allò pel damunt, allò.
Pel damunt.
Ben calent,
Ha de ser recent sortit del forn, eh?
Que bé, que
perquè
bé.
Així s'evapora una mica l'almíbar.
Escolta, i si aquest almíbar hi fotem un raig, per exemple, de d'anís del mono o un raig de ratafia...
Ja fas baklava catalanitzat.
No? Hosti, tu. Baklava de pistatxos de Lleida amb mel del Cap de Creus i gelat de
Badalona.
De Badalona.
No,
però de què te diu a Badalona? Romaní. No, farigola.
De farigola.
No? Teniu farigola,
sí,
a Badalona, segur,
tant.
No? Doncs amb farigola de Badalona. Vinga, va.
Ja,
moltes
ja
gràcies, Roeles. I des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Quan a casa tothom dorm, jo m'aixeco a trenc d'alba, seguint el crit que em desperta des de dins. Aquesta hora no és de ningú. És teva, és meva, però no és de ningú. Senglars, formigues, ocells i cabirols. Una llebre creua quan tu encara dorms. L'albera matina, em crida i em diu: tu, jo i el primer sol. Això no és de ningú. No en sé de dormir quan l'espectacle ja ha començat.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase d'en Carles Benítez, que diu: els mercats dels pobles són els grans centres d'interpretació de l'aliment. Doncs això, esperem que a la vostra cuina hi hagin bons aliments. Això, bons aliments, salut i bona cuina. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.